Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Partit dels Socialistes ha guanyat les eleccions tant a l'Estat com a Sabadell, malgrat la pèrdua de suports. Tot i això, en els resultats d'aquest 10-N, totes les mirades se centren en l'ascens de Vox. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La formació ha guanyat molta força al Congrés i a la ciutat. Ha duplicat el percentatge de vots respecte a fa mig any i s'ha convertit en la cinquena força. Fer front a l'ascens de l'ultradreta és la lectura que fan la majoria de partits dels resultats dels comicis. Uns resultats que portaran tres sabadellencs a repetir el Congrés. Gabriel Rufián d'Esquerra, Joan Mena d'en Comú Podem i Paco Aranda del PSC.
L'Ajuntament haurà d'invertir prop de 5 milions d'euros en projectes que s'havien de pagar amb el superàvit.
Els projectes s'havien d'executar durant el 2018, però es va ajornar per aquest any i finalment ha passat el termini per poder-los finançar amb el superàvit. Aquest divendres es farà un ple extraordinari per regularitzar la situació i buscar alternatives que afectaran els pressupostos del 2020.
En esports, el Sabadell es manté a la zona de play-off malgrat l'empat d'aquest cap de setmana a Andorra.
El 2-2 a Prada de Moles ha deixat els arrelats maquinats en tercera posició amb 22 punts. Ara els homes d'Antonio Hidalgo tenen la vista posada a la cita d'aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Nàstic de Tarragona, acabat de baixar de segona divisió i candidat a l'ascens.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 10 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El que resta de dia i demà predominarà el cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans en general i també hi haurà la possibilitat de precipitació feble al vessant nord del Pirineu amb una cota que se situarà inicialment als 1.500 metres i baixarà als 1.000 metres al final del dia. Aquesta baixada de la cota de neu serà a causa d'una entrada d'aire fred que mantindrà la temperatura baixa a bona part del territori. La màxima voltarà entre 12 i 17 graus al litoral i al prelitoral i entre 9 i 13 graus a la resta, si bé al Pirineu encara serà més baixa. Per la seva banda, la nit voltarà entre 2 i 7 graus, amb glaçades matinals a baix i fondalades de l'interior i a cotes mitjanes i altes. També és important destacar el vent. S'haurà d'anar amb precaució perquè bufarà amb ratxes molt fortes als dos extrems del litoral i a cotes altes del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada. A aquesta hora comencem per la C58, on trobem 3 quilòmetres de cues a Montcada per venir cap a Sabadell arran d'un accident que ha obligat a tallar un carril de la circulació. A la C33 també el seu pas per Montcada hi ha 4 quilòmetres de cues per anar cap a Barcelona en sentit sud. A la B30, 4 quilòmetres més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. I a la P7, 2 quilòmetres de retencions, el seu pas per Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trobem trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, mentre que a la ronda de dalt trobem trànsit molt dens entre Vallcarca i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Les eleccions generals del 10-N han deixat un escenari encara més complex que les del 28 d'abril. El PSOE ha revalidat la seva victòria malgrat una lleugera pèrdua de suports, mentre que Vox ha ascendit amb força i Ciutadans ha caigut. A Sabadell es repeteixen les mateixes tendències que el conjunt de l'Estat. El PSC ha estat el gran triomfador malgrat una lleugera pèrdua de vots i Esquerra Republicana es manté com a segona força amb un 19% dels vots.
En tercera posició, en Comú Podem, manté els mateixos resultats del mes d'abril, mentre que Junts per Catalunya ha augmentat i Vox s'ha convertit en la cinquena força a la ciutat. El partit d'ultradreta ha obtingut el 6,84% dels vots, 3 punts més que en les eleccions de fa mig any. Una situació que el portaveu del govern municipal, Pol Gibert, atribueix a la falta de resolució dels problemes de la ciutadania.
Des d'aquest govern estem decidits a apostar per combatre la desigualtat social, que creiem que és una de les causes que hi ha i que fa que gent de barris humils acabi optant per aquest tipus de decisions, i intentar reconduir i recuperar el prestigi de la política com a via per solucionar problemes que la gent té en el seu dia a dia i que no siguin de vegades debats ateïs que la gent que està el dia a dia per al carrer doncs no els interpel·len. No? Si la gent veu que la política és capaç de transformar la seva situació real, doncs crec que tornarà a creure i confiar en opcions, diguem, que ofereixen des de la política, diguem, moderada, progressista o l'opció que sigui, però evidentment no extremista, ni racista, ni xenòfoba com estem parlant.
El cap de llista de Sabadell en Comú a les eleccions municipals i extinent d'alcalde d'Unitat pel Canvi, Joan Berlanga, també s'ha mostrat molt preocupat pel fet que Vox hagi estat votat en barris treballadors.
També estem preocupats veure que en barris populars hi ha hagut un increment de Vox, no? En aquests moments doncs, l'extrema dreta té més vots que la CUP, que Ciudadanos o que el Partit Popular, i que una part d'aquests vots tenen l'origen doncs, en alguns barris d'origen molt popular, no? I en aquest sentit, doncs, ens preocupa molt veure doncs, que la frustració d'una part de la ciutadania doncs, la canalitzi precisament contra una força que és un enemic de les dones, un enemic de les classes treballadores.
Berlanga fa un balanç negatiu de les eleccions del 10-N perquè assegura l'escenari actual és molt pitjor l'anterior. En aquest sentit, reitera que Pedro Sánchez es va equivocar no creant un govern de coalició. Tot i això, no per l'esperança que apareguin sumes progressistes.
Els resultats d'ahir envien tres diputats sabadellencs a Madrid. Seran Gabriel Rufián per Esquerra, Paco Aranda pel PSC i Joan Mena d'En Comú Podem. Tots tres han coincidit en exigir a tots els partits un front comú per combatre la presència de l'extrema dreta al Congrés. Joan Mena ha estat entrevistat al Cafè de la Ràdio.
Com alguns han donat una oportunitat a l'ultradreta perquè creixi en determinats barris, que a mi és el que més em preocupa, i per tant doncs, nosaltres el que volem és a partir d'ara treballar per garantir aquest govern d'esquerres i plurinacional, perquè penso que la millor manera de combatre les mentides de l'ultradreta i del feixisme és aplicant polítiques socials que garanteixin la millora de la qualitat de vida de les classes populars.
En la mateixa conversa, Mena ha fet autocrítica pel fet que el PSOE i Unidas Podemos no vagin arribar cap acord a l'abril.
En canvi, el diputat socialista Paco Aranda ha carregat sobre el partit Lila la responsabilitat de la repetició electoral. Tot i això, defensa que continuen sent la principal opció per pactar a partir d'ara.
Nosaltres sempre hem dit que ni el programàtic és el nostre sens més preferent. El president Sánchez ja va dir que en 48 hores tindria una proposta sobre la taula per poder començar el desbloque ja. Doncs esperarem els esdeveniments a veure com es desenvolupen.
També ha fet una crida a tots els partits a desbloquejar la situació. Qui sembla que no s'hi posarà fàcilment serà Esquerra Republicana. Rufián, en una entrevista a RAC1, ha dit que no donaran suport a la investidura de Sánchez si continua amb el discurs de la campanya. Ha tingut paraules dures pel president en funcions.
Passarà la història com un negligent, com un irresponsable, com un ególatra, no sé què més dir. Jo crec que el que ha fet és una irresponsabilitat històrica. I el resultat del feixisme doncs, és culpa exclusiva de Sánchez. En definitiva, passarà la història doncs, com un senyor molt, molt nefast per la democràcia.
Rufián també ha celebrat els resultats d'Esquerra, tot i haver perdut dos diputats per la irrupció de la CUP en unes eleccions generals.
Els resultats electorals a Catalunya i Espanya han començat a comportar conseqüències. Els 10 diputats amb què s'ha quedat Ciutadans al conjunt de l'Estat han fet que avui mateix el seu líder, Albert Rivera, dimiteixi i abandoni la política.
Por el bien de este país y por el bien de este proyecto, creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso y que pueda hacerlo como yo lo he hecho estos 4 años, que sirva a España desde el honor y el orgullo que representa. Nunca estuve en política atornillado a un escaño. Lo vengo diciendo muchos días y hoy creo que muchos lo pueden comprobar. No es lo que me mueve, no es lo que me apasiona servir a mi país y creo que es mejor que lo haga alguien que esté al 120% y que entre por la puerta y lo haga exactamente igual que lo he hecho yo, con una sonrisa y con la felicidad de representar a los españoles.
Rivera vol centrar-se en la seva vida personal i per això no agafarà l'acte del diputat al Congrés ni participarà de la vida política. La militància de la formació taronja triarà nou líder en un congrés extraordinari després de la gran pèrdua d'escons.
Precisament a Catalunya, Esquerra Republicana ha guanyat de nou les eleccions. La formació d'Oriol Junqueras s'ha felicitat pels bons resultats que diuen els permeten tenir més diputats que Ciutadans a tot l'Estat. La portaveu del partit, Marta Vilalta, fa aquesta lectura dels resultats.
Sí a una solució democràtica a la situació que viu Catalunya i no a la repressió, que és l'única alternativa que fins ara ens ha ofert l'Estat espanyol. Per tant, no a la venjança com a via de resposta.
Just per darrere dels republicans hi ha el PSC amb 12 diputats. Manuel Cruz, president socialista del Senat, ha descartat una repetició electoral avui mateix davant el panorama de bloqueig. La tercera força a Catalunya és Junts per Catalunya amb 8 escons, uns resultats que la seva cap de llista, Laura Borràs, ha valorat positivament. En la lectura general demana a Pedro Sánchez que cedeixi el pas si no veu capaç de fer autocrítica.
Si algú que ha volgut, ha preferit per mirar de tenir uns millors resultats electorals, perquè representava que tenia unes enquestes que li auguraven aquests millors resultats, va gestionar la seva investidura com ho va fer Pedro Sánchez després del 28 d'abril. Ara que tot això s'ha esvaït, que el resultat electoral és pitjor que el que tenia i en canvi l'escenari encara és més complex de cares a poder fer govern, si la seva incapacitat llavors era majúscula, en aquest escenari només ha fet que posar, quedar de relleu que segurament també ho tornarà a ser, i per tant una de les maneres que hi ha de fer autocrítica és cedint el pas a algú que pugui fer allò que tu has demostrat que no estàs preparat o qualificat per poder fer.
Els comuns passen de ser la tercera força a la quarta, tot i que mantenen la representació parlamentària amb 7 diputats. Jaume Asens, qui encapçala la formació, es pregunta el perquè de la repetició electoral de l'abril.
S'ha confirmat la irresponsabilitat que va ser convocar eleccions. Creiem que hi ha una pregunta que ara mateix tothom es formula, i és per què Pedro Sánchez ens va obligar a anar a noves eleccions i què farà per recomposar la majoria progressista.
Quatre formacions tanquen la llista de representants dels catalans al Congrés amb 2 diputats per cap, PP, CUP, Vox i Ciutadans.
I al conjunt de l'Estat la victòria és pel PSOE amb 120 diputats, 3 menys que les eleccions del 28 d'abril i lluny de la majoria absoluta de 176 diputats.
Seguidament el PP s'han mantingut com a segona força a tot l'Estat, creixent en 21 diputats i han crescut en pràcticament 500.000 vots. I la gran sorpresa de la nit ha estat l'auge de Vox. La formació d'ultradreta ha doblat el nombre de representants i ha obtingut un total de 52 escons amb més de 3 milions i mig de vots. La quarta força de la cambra espanyola és Podemos amb 35 diputats, sumant els 26 obtinguts per la formació mare i la resta de representants de les confluències, un resultat que és inferior al que la formació Lila va obtenir anteriorment.
Notícies Vespre.
Aparquem les informacions referents al 10N, però no aparquem la política, perquè el govern municipal ha d'hipotecar 4,8 milions d'euros del pressupost del 2020 per projectes no executats en el mandat anterior. Aquest divendres se celebrarà un ple extraordinari per aprovar una modificació pressupostària que ha de poder tirar endavant diversos projectes que fa 2 anys que s'arrosseguen. En principi, el quadripartit havia projectat 35 iniciatives per executar durant el 2018 a través del superàvit municipal, presentant-les com inversions financerament sostenibles. Aquestes partides, però, només poden estar sobre la taula durant 2 anys i tots els projectes que encara no s'han executat ho hauran de fer a través dels comptes de l'any que ve, com una amortització del deute. Ho ha explicat Pol Gibert, portaveu del govern de coalició.
El que ens obliga és aquests 4.800.000 que sumen aquests projectes és a treure'ls les inversions financeres més sostenibles perquè no es poden adjudicar aquí i portar-los a amortitzar deute, perquè quan tu no pots dedicar aquests recursos a inversions els has de portar obligatòriament a amortitzar deute. Aquests projectes queden apartats o segurament, com la majoria, assumits en pressupost propi del 2020, però els diners que hi havien destinats i guardats per aquests projectes se'n van a amortitzar deute i no aquests projectes.
Dels 35 projectes previstos pel 2018, amb un pressupost de 15,5 milions d'euros, només se'n van tirar endavant 4. Pel 2019 estaven previstos la resta, amb un pressupost de 8,9 milions d'euros, dels quals només se'n van executar 1,5 milions. De la resta, 6,4 milions, 4,8 seran els que s'invertiran a través dels pressupostos de l'any vinent.
Això té una doble penalització. Una és que hem de buscar nou finançament per aquests projectes, sigui a través de pressupost o de crèdit, i l'altra és que computen aquests projectes que ja tenies, en teoria s'havien d'executar, pel pressupost i la despesa del 2020. Amb el qual, de fet, la regla de despesa i el màxim que tu pots gastar i restringeix novament la capacitat d'inversió que tenim nova perquè arrosseguem projectes de l'any anterior.
Entre els principals projectes que s'aprovaran hi ha l'asfaltatge dels carrers, 2,2 milions d'euros, la millora dels jocs infantils, 1,5 milions, la urbanització de la plaça Vall d'Aran, 614.000 euros, i el tractament d'aigua de la piscina municipal de Can Uriac per 420.000 euros.
Més notícies del dia. L'Institut Narcís a Freixes haurà d'esperar 2 setmanes més per poder comptar amb subministrament elèctric.
Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la directora del centre, Gemma Puig, després de 2 mesos funcionant amb un generador de gasoil de forma provisional.
Tenim solucionat el problema del wifi, el tema de la llum, però també aquesta setmana, ahir tot just, van començar a fer les obres al carrer, que ja han vist que tenim ja operaris treballant, i ens han dit que segurament en 15 dies ja tindrem llum corrent, que
De moment tenim la llum a través d'un grup electrogen.
Malgrat tot, l'Institut ja compta des de la setmana passada amb internet. D'aquesta manera s'ha pogut fer les classes amb normalitat, ja que els estudis compten amb petits ordinadors portàtils per seguir-les.
Nova acció de la plataforma d'afectats per la hipoteca aquest matí per evitar el desnonament d'una mare sola amb quatre menors.
L'actuació que ha tingut lloc al carrer Picanyol pretenia frenar el quart intent de desnonament de l'Aureli Gabriel, que fa 3 anys que ocupa un pis propietat del BBVA. A quarts d'una del migdia, però, han arribat 3 furgons dels Mossos d'Esquadra i s'ha fet efectiu el desnonament. Gabriel lamenta que no ha aconseguit ni tan sols asseure's a negociar amb l'entitat financera.
He tratado durante todo este tiempo de negociar con las personas que están encargados con el piso y ellos se niegan. Del banco. O sea, se niegan a darme lo que estoy solicitando, que es un alquiler social, un alquiler donde yo pueda pagar, o sea, que sea asequible a mis ingresos.
Des de la PA lamenten que el contacte entre els bancs i els afectats és nul i que s'han trencat els pocs ponts que existien anys enrere.
En pàgina cultural, l'intèrpret sabadellenc Sergio Dalma està de promoció del seu nou disc. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Es tracta de Sergio Dalma, 30 i tanto, i el 24 de gener comença la gira per tot l'estat espanyol. Sergio Dalma ha explicat que ara torna a viure a la ciutat, un fet que assegura que ja sabia que passaria.
Encara que hagin passat 27 anys a fora de Sabadell, a fora de Catalunya, sempre està molt present. Pensa que tota la família la tinc aquí, els millors amics i tots aquells records, no? Per tant, sempre està present. Sabia que tard o d'hora tornaria, que passa que no sabia quan arribaria el moment, i ha vingut ara perquè així ho he sentit, així que també ho vaig sentir el dia que vaig marxar, doncs ara també ha sigut així, no? Ara torno a estar molt més present aquí a Sabadell, perquè visc relativament a prop i per tant torno a viure Sabadell d'una forma més activa.
Amb el nou disc considera que tanca una etapa en positiu i n'obrirà una altra amb el següent.
Per al cantant sabadellenc aquest treball és una oportunitat per a cançons que han quedat com a cara B i ara es poden vestir diferent i donar-los un toc diferent. També inclou un tast amb 3 cançons noves com ara Donna. Ei, no he podido evitar decir hola. Al sentir el tacón de tus botas, me he obligado a saltar de mi zona. Amb això vol deixar entreveure el que es podrà escoltar en el seu pròxim disc i aquests temes han arribat a l'equip de Dalma d'una manera diferent.
Vam fer un exercici molt divertit. Quan vam començar a demanar cançons per mi, van arribar cançons que nosaltres no ens van sorprendre, perquè dèiem, bueno, això ja ho hem fet amb aquests 30 anys, si hem de donar una cosa nova. Però potser la gent té un estereotip creat teu que jo no és el que vull. I per donar aquest pas vam dir, doncs fem una altra cosa, donem cançons per un artista nou, sense dir noms.
L'objectiu és aplegar cançons diferents però que sonin a l'alma. Dona és un homenatge al personatge femení omnipresent en l'obra del sabadellenc. El Diablo Dentro, un tema fidel al directe de l'artista, i Joven Loco de Salmado, una balada molt diferent al que ha fet fins ara. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Ni si quieres regálame un sí, si es un no, no te molesto.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna-n'hi què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat més general i comencem parlant del consolidat, el tall de l'AP7 per part del Tsunami Democràtic entre la Jonquera i el Pertús.
Centenars de manifestants bloquegen la via en els dos sentits des de primera hora d'aquest matí i s'ha habilitat una zona de concerts on actuaran diferents artistes. Desenes de persones s'han sumat a la mobilització un cop efectuat el tall, acostant-s'hi a peu des de la Jonquera. Amb aquesta protesta els manifestants volen reclamar al govern espanyol que s'assegui a negociar una sortida política per a Catalunya.
El Constitucional acorda per unanimitat l'arxivament de les peces separades per les suspensions de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez com a diputats del Congrés.
El ple argumenta pèrdua d'objecte a causa de la dissolució de les Corts que ha fet concloure el mandat dels parlamentaris electes. Els tres havien presentat una demanda d'empara contra l'acord de la mesa del Congrés que confirmava la seva suspensió com a diputats. El TC apunta que no té sentit examinar la qüestió un cop els tres recurrents han perdut la seva condició de diputats.
I un últim apunt, el Servei Català de Trànsit enceta una campanya policial per inspeccionar els vehicles de transport escolar i de viatgers, tant en zona urbana com interurbana.
L'objectiu de la iniciativa, que s'allargarà durant tota la setmana, és assegurar que s'estan complint amb les mesures de seguretat, les parades i els itineraris fixats. En l'últim operatiu d'aquest tipus es van posar 110 denúncies, 92 de les quals per les condicions del vehicle.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Oportunitat perduda. El centre d'esports va deixar escapar dos punts a Prada de Moles en l'empat a dos davant l'Andorra. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb un 0-2 en el minut 6 i amb la posterior expulsió de Casadesús, Antonio Hidalgo, el tècnic del Sabadell, també creu que es va desaprofitar una ocasió magnífica de derrotar a domicili un rival directe pel play-off.
La superioritat numèrica i l'escletxa de dos gols no van ser els únics indicadors que presagiaven un triomf arlequinat assegurat. L'Andorra va escurçar distàncies amb un lliure indirecte després d'una errada de Boniquet i Néstor Querol, a la segona part, va perdonar a porteria buida. Són només dos exemples que expliquen per què el Sabadell no va sumar tres punts. El tècnic Antonio Hidalgo ho té clar.
Hem de saber matar els partits. S'han de matar, no? Perquè amb 1-2, amb la quantitat d'ocasions clares que has tingut, has de fer el tercer i s'acaba el partit. Perquè ells ja ho veurien pràcticament impossible, tu tens més la pilota, però bueno, són coses que hem de millorar. Jo crec que hem fet en línia general molt bon partit, amb petits detalls sí que no hem estat encertats, hem estat encertat molt d'hora, per fi hem fet un gol a pilota aturada, que parlàvem d'això, i bueno, de vegades hi ha unes coses que surten bé i altres que no tan bé.
Dels equips de la zona alta només van guanyar el Lleida Esportiu i el Castelló en primer i segon classificat. El Sabadell es queda tercer. Diumenge a les 5 visitarà la nova Creu Alta el Nàstic de Tarragona, acabat de baixar de segona divisió i a priori candidat a l'ascens. De moment, però, els grans es troben en posicions de descens després de perdre ahir a Badalona per 2-1.
A primera catalana, el Sabadell Nord ha finalitzat el seu propi Tourmalet amb una desfeta al camp del Girona B per 4-0. El balanç d'aquestes últimes 5 jornades, entre les quals els arlequinats s'han enfrontat als 4 primers del grup 1, és de 2 empats i 3 derrotes. Kevin López, bona tarda.
Bona tarda. El Sabadell Nord posa punt i final a un tram complicat del calendari amb derrota per 4-0 al camp del Girona B. Els homes de Quico Díaz visitaven el camp del líder invicte del grup 1 de primera catalana amb l'objectiu d'aconseguir un resultat favorable, tot i saber que seria molt complicat. Juri Granado, porter del Sabadell Nord, analitza el partit.
Ells han portat tot el domini del partit, no? Han estat dominadors amb la pilota i nosaltres hem anat una miqueta al son seu, no? Llavors hem tingut una bastant clara la primera part amb l'1-0, no? que la podíem haver ficat, però bueno, no ha estat així i res, tampoc he tingut moltes ocasions després per poder intentar de remuntar el partit.
Després d'enfrontar-se als quatre primers classificats de la categoria, el Sabadell Nord rebrà el Tona, que ocupa l'antepenúltima posició. Els arlequinats començaran ara a veure's les cares amb rivals amb objectius similars als dels sabadellencs.
L'Oar Gràcia, fins aquesta jornada en ple de victòries a casa, va encaixar una inesperada derrota al carrer Bocaccio davant el penúltim classificat del grup D de la Primera Nacional d'handbol, el Sant Esteve Sesrovires.
Els verds i blancs es van estar en el tram final del partit a punt d'arreglar la catastròfica primera part. 12-20 reflectia el marcador un cop jugats als primers 30 minuts. Els sesrovirencs van sorprendre amb contracops constants i ràpids que es van traduir en una diferència cada cop més eixamplada, ho explica el tècnic gracienc Gerard Gomis.
En teníem comptabilitzats 7 o 8, són accions molt senzilles, que a nosaltres ens estava costant molt fer gol i ells doncs han tingut l'opció aquesta de córrer i aquests gols fàcils sempre es paguen.
El marcador final 32-35 visualitza com de prop van estar els graciencs d'obrar una remuntada impossible. El Gràcia es va arribar a posar només dos gols en una segona part molt més treballada, però la balança va pesar més, la mala actuació de la primera meitat i la llarga llista de baixes. L'Oar acumula ara dues derrotes seguides i s'allunya definitivament dels llocs de privilegi. El seu pròxim compromís tornarà a ser al carrer Bocaccio aquest cap de setmana davant el Joventut amb el Mataró.
El bàsquet Pia ja té la primera victòria a la butxaca com a local. Continuant la inèrcia engegada la setmana passada amb l'impactat triomf al Picat, els homes de Jaume Prat van derrotar el Tàrrega amb un altre marcador d'escàndol, 90-56.
Els targarins, ascendits de Primera Catalana, van arribar a posar-se 11 punts amunt en el primer quart amb el 8-19. A partir de llavors, domini escolapi absolut, rematat amb un brillant quart període, 27-6 favorable als sabadellencs. El tècnic Jaume Prat, tot admetent el mal inici, es felicita per la gran actuació dels seus deixebles.
Hem deixat de fer allò que ens va fer doncs, donar un resultat desmesurat a la jornada anterior, al Picat, però llavors ens hem tornat a reenganxar i a partir d'aquí hem aconseguit tenir els automatismes clars defensius i a partir d'aquí doncs, hem pogut construir una transició ofensiva molt més clara i llavors els percentatges també han arribat, no? Que és algo també clau.
El millor va ser Damià Páez amb 24 punts. Absent les primeres jornades per lesió, el seu retorn ha estat una de les claus de la millora dels sabadellencs. La Pia remunta posicions a la classificació del grup 2 de Copa Catalunya i es col·loca a mitja taula abans d'afrontar aquest cap de setmana el derbi local a Ripollet.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell va acabar superant 6-10 al Navarra en un duel que no es va resoldre fins l'últim quart. Els de Quim Colet van haver de suar de valent per endur-se els 3 punts de Pamplona després d'un mal inici de partit.
El club va veure com el partit se li posava en contra amb el 4-1 inicial, a poc a poc. Els sabadellencs van anar posant les coses al seu lloc i Sergi Cabanes, amb 3 dianes a l'últim període, certificava la victòria. 3 punts soferts, però el porter Dolorrio posa en valor el triomf per totes les dificultats a les quals l'equip va haver de fer front.
És una piscina complicada, és una piscina que és un bien un viaje, estás 4 o 5 hores viajando, el cuerpo no es lo mismo que cuando juegas aquí en casa o tal, es un partido complicado y que bueno, no supimos llevar desde el primer cuarto y eso nos costó que el partido se complicase. Lo mejor que tuvo el equipo fue que mantuvo la calma, mantuvo la paciencia y al final el tercer y último cuarto supimos ganar el partido.
Aprofitant la derrota del Medi a la nova escullera davant el Barcelona, el club és ara quart a la classificació de la Lliga Premat, abans de rebre aquest cap de setmana a Can Llong precisament als barcelonins, líders invictes.
Repassem més notícies en format més breu. No deixem, però, el waterpolo perquè el femení es retroba amb la victòria després de la històrica derrota en Lliga contra el Mataró.
Còmode triomf per 9-21 a la piscina del Sant Feliu que deixa l'Astralpool segon classificat per darrere de les maresmenques, encara invictes. Maica García, la capitana del club, es felicita pel resultat. Són declaracions a Ràdio Sant Feliu.
Crec que podem estar contentes. És un partit que no sabíem com començaria perquè al final el Sant Feliu també ha fet un canvi d'equip i tampoc estem acostumats a un camp tan petit, no? Al final el Sabadell és molt gran i estem acostumats a dimensions més grans, però bueno, és veritat que hem començat una miqueta adormides, l'hora tampoc ens va molt bé aquesta hora, però ens hem emportat la victòria i estem fent minuts també a les joves de l'equip.
En squash, la participació d'Iker Pajares en el campionat del món de Doha va acabar de la pitjor manera possible.
El sabadellenc va ser desqualificat per lesionar involuntàriament el seu rival a primera ronda, el qatarià Aslan Amjad. Ho explica el mateix jugador.
Estàvem jugant, anava guanyant jo 2-16-1, tenia el partit molt ben encarat ja per rematar-lo i en una de les jugades li he fotut un pilotazo molt, molt fort a l'altre jugador. Ha caigut al terra, s'ha desmaiat, ha vomitat, se l'han portat amb cadira de rodes a l'hospital.
I rematem els esports amb la 29a edició de la cursa del Club Natació Sabadell que va tenir lloc ahir pels carrers de la ciutat amb la participació de gairebé un miler d'atletes.
A la cursa clàssica, la de 10 quilòmetres, la victòria va ser per Alejandra Villaneda i Irene Sánchez, l'atleta de la Jazz nascut a Lorca, resident a Sabadell des de fa 5 anys, va marcar un temps de 32 minuts i 18 segons, 12 segons menys que el guanyador de l'any passat, el triatleta Miquel Blanchard.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 11 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.